mestissatge amb barrets de mexicans. Van buscant algun massatge i el caòtic barri gòtic, uns ells amb monopatí, van buscant algun arcó.
A les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
Oi que a vegades us ha passat que històries ben diferents de cop i volta us semblen la mateixa història? Diferents herois al mateix heroi? Diferents arguments al mateix argument? Com si de cop i volta la originalitat fos un bé escàs i cada vegada més difícil de trobar? Si busqueu un culpable per aquesta sensació, esteu de sort. Segurament sigui cosa d'en Joseph Campbell i del seu monomite, o com potser n'heu sentit anomenar, alguna que altra vegada, el viatge de l'heroi. Aquesta setmana a les portes de Troia intentarem explicar una mica què és això del monomite i com us l'heu trobat més cops del que creieu. Benvinguts a la mitologia comparada, benvinguts a les portes de Troia. I benvingudes i benvinguts una setmana més, programa 479 de les Portes de Troia, dedicats, com acabem d'explicar la introducció, al viatge de l'heroi Joseph Campbell. I ho fem amb els nostres historiadors de capçalera, l'equip al complet del programa, Albert Abril, benvingut.
Com anem?
I Alberto Reche, benvingut, com estàs?
Què tal, estupendo.
Ara ens ho expliques. Per què és important, Alberto, el viatge de l'heroi?
Bé, és important per moltes coses, però jo voldria començar el programa parlant del meu viatge de l'heroi particular d'avui. Ho podríem resumir en una gran abraçada i molt d'escalf a la putíssima Renfe.
Molt bé.
Només dius que he tingut 4 hores entre que m'he llevat, o 3 hores i mitja des que he sortit de casa fins que he arribat aquí, i Renfe no funcionava, quina sorpresa. Hi ha hagut d'agafar un trajecte alternatiu que inclou bus, tram, ferrocarrils i que em recull el Sergio en cotxe.
Perfecte.
I em porti a esmorzar. Tot això, comptant que ahir no tenia veu, porto 2 dies sense veu i amb febre, i que aquest guió es va tancar ahir a la 1 de la matinada en un estat febril bastant important. Així que, i en un d'aquests transbordaments m'he equivocat, he agafat el de Terrassa en comptes del de Sabadell, m'he donat compte, passat Sant Cugat, he sortit corrents del vagó i m'he deixat la bandolera amb la llibreta on,
si
portava,
algú,
on portava tots els apunts del programa.
Si algú es troba aquesta bandolera...
No, sí, si algú es troba aquesta bandolera, l'hauré perdut fa 10 dies, vull dir que li aprofiti.
Té uns apunts sobre el programa d'avui, del viatge de l'heroi?
Sí, sí, o sigui, ho estem gravant un 30 de desembre, vull dir, no hi ha millor manera de tancar un any, no? No hi ha manera més decadent, més... Ja veurem que una de les fases del viatge de l'heroi és el descens a la caverna més fosca, no? El descens a l'avern, que crec que és el que m'està passant a mi avui. Així que res, ja a partir d'aquí todo bien.
Bueno, el teu viatge de l'heroi i el de...
Zero drames, todos mile.
I el de moltíssima gent.
I el de moltíssima gent, clar, no? Bueno, aquest és el drama, perquè els drames compartits són més interessants perquè fan país, fan estructura d'estat.
Exacte.
En qualsevol cas, em preguntaves per què és important el viatge de l'heroi, i n'anirem parlant al llarg del programa d'avui, bàsicament perquè dediquem el programa a això. Només cal dir que estiguem d'acord o no amb les afirmacions de Campbell, ja ho anirem matitzant també potser a la part final del programa, el seu mètode de treball, les seves conclusions, estem, diguem, d'acord o no amb això. El cert és que l'obra de Joseph Campbell, especialment les seves dues grans obres, Les màscares de Déu i L'heroi de les mil cares, han estat punts fonamentals per entendre no només la mitologia comparada i les derivades del psicoanàlisi, ja veurem, sinó també la forma de treballar de multitud de guionistes, escriptors, artistes, que des dels anys 50-60 del segle XX han vist en aquest monomite de Campbell una font d'inspiració.
Segueix-nos a facebook.com/portesdetroia o a twitter@portesdetroia.
Descarrega't el podcast des d'iBooks o iTunes.
i descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web www.portesdetroia.cat.
Bueno, aviam. El Rei León.
Que si quiere bolsa.
Que si quiere bolsa, senyora. El Rei León, Alberto.
Bueno, ja veurem, o ja intuirem, o ja anirem posant sobre la taula algunes històries, algunes pel·lícules, sèries, llibres que han begut d'aquesta idea del viatge de l'heroi, i el Rei Lleó és una d'elles. Ja, a mesura que us vagin sonant les diferents fases del viatge de l'heroi, doncs potser us en recordareu d'aquest lleonet Simba, com d'altres personatges que aniran apareixent. Llavors, era una bona manera de començar el programa d'avui.
Molt bé, doncs comencem per la pregunta òbvia, tot i que suposo que no la resoldrem en un minut de tota l'hora que estarem aquí xerrant. Alberto, què és això del viatge de l'heroi?
Bé, el viatge de l'heroi, o el monomita, que és com el va batejar Joseph Campbell, fa referència, en essència, a una sort de model bàsic que es pot trobar a molts relats èpics, a molts relats mitològics, segons Campbell, i que, diguem que és una mena d'estructura del mite, o l'estructura dels mites. Ja tindrem temps de parlar amb calma, i ara només dir això, no?, que és aquest model bàsic de com funcionen els relats mitològics o els relats folclòrics, i que, per posar-nos tiquismiquis, potser en lloc de viatge de l'heroi hauríem de parlar més aviat de periple de l'heroi.
I quina hauria de ser la diferència entre viatge i periple?
Bé, el terme viatge, que és el que s'ha popularitzat per a referir-se al monomita de Campbell, no té la precisió semàntica que sí que té la paraula periple, no? Periple és, en essència, un viatge circular, un viatge d'anada i de tornada. Tu, quin viatge, vas d'un lloc a un altre. Un periple implica una anada i una tornada. La precisió no és banal, ja que part d'aquesta ambició heroica, ja veurem, cobra sentit, ben especialment no només amb la sortida de la seguretat de la llar i l'endinsament en el fantàstic, sinó també té un lloc molt important, la tornada a casa. No, no casualment, el Hobbit, com el viatge de Frodo i Sam al Senyor dels Anells, és una història d'una anada i d'una tornada. De fet, el Hobbit, la història d'una anada i una tornada, és el mateix subtítol del Hobbit. No tan important és el viatge de sortida de la comarca com tornes a la comarca. No? O si passa exactament igual en els viatges d'anava i tornava a Tatooine, no?, que experimenten successivament Anakin Skywalker, Obi-Wan, Luke Skywalker, en els diferents moments de les dues primeres trilogies. No? De nou, no és el moment, però si voleu, al llarg del programa o al tercer bloc, podem parlar una mica d'aquestes influències del monomita campbellià a la literatura i al cinema contemporani.
Molt bé, doncs arrenquem pel factor humà. Alberto, qui és Joseph Campbell i què hem de saber de la seva vida?
Bé, podríem dir que Joseph Campbell, nascut a inicis del segle XX, en 1904, i crec que mor el 87 o el 88, és un dels màxims exponents del camp de la mitologia comparada. I un dels primers en fer-ne divulgació, no?, en divulgar-la a nivell popular. Ell, de fet, farà llibres més acadèmics, farà també llibres més divulgatius, més d'exemples, i fins i tot ja veurem els últims anys de la seva vida parirà una sèrie de documentals que després també es transformaran en llibre, precisament sobre aquesta idea de divulgar els mites de la humanitat.
Molt bé.
I això, bueno, i això explica, no?, la seva importància en el món de l'alta divulgació, en el món de l'erudició aficionada a partir de la segona meitat del segle XX.
I com sempre que parlem d'un personatge, ens interessem per la seva infància i joventut. Com seran en aquest cas els de Campbell?
Bueno, doncs Campbell naixerà i creixerà, no a i anar a posar l'exemple del... ara, d'igual, estic molt malament, deixem-ho aquí. Naixerà i creixerà a White Plains, al comtat de Westchester, a Nova York, en el si d'una família catòlica de classe mitja-alta, tot i que ell s'allunyarà de la religió catòlica, sobretot a partir de 1924, quan en un viatge familiar a Europa, en el vaixell de tornada a Estats Units, coincideix amb Jiddu Krishnamurti. No entrarem tampoc ara a parlar de què és Jiddu Krishnamurti, que té un nom clarament inventat, no? Sembla com un maestre Jedi raro. Però a partir d'aquestes converses en el vaixell, penseu que ara viatgem en avió, viatgem en coses molt ràpides i no gaudim de la part guai dels viatges, que és tenir moltes hores per davant, a no ser que vinguis en Renfe, que també passa, i això porta que parlis amb gent que coneixes pel camí. I Jiddu Krishnamurti obre a Campbell l'interès per la filosofia hindú, pel món indi, pel misticisme, i també una altra anècdota d'infància que explicava Campbell era l'impacte que li va suposar de nen anar a visitar el Museu Americà d'Història Natural de Nova York. Ja sabeu que el Museu Natural de Nova York té animalons, però també té indis, perquè els americans... els indis, els aborígens americans, pues, entren a la part d'història natural i no a la part d'història humana. I allà Campbell va quedar fascinat quan amb el seu pare va anar a visitar aquest museu de nen per les seccions de cultura nadiva americana, no? I dels estris, de les formes de vida dels nadius americans, i d'aquí arrenca, segons ell, la seva passió pel mite, per les cultures arcaiques, per intentar entendre un món, no? El món mitològic, el món antic, ja desaparegut.
Mm-hmm. I després de tenir aquests contactes al museu, com ens expliques, i de començar a cultivar aquest mite, aquesta passió pel mite i les cultures arcaiques, per què es decidirà estudiar en Joseph Campbell?
Bé, ell en principi va començar a iniciar els seus estudis en biologia i matemàtiques. Bueno, mira, pues al final cadascú tria el que pot. Però ben aviat va renunciar a aquests estudis per dedicar-se al que li interessava, que eren les humanitats. Que a veure, les humanitats tampoc, bueno. Ell va ingressar a la Universitat de Columbia i allà es va llicenciar primer en literatura anglesa, el 1925, i en literatura medieval, l'any 1927. Aquí ja ens agrada una miqueta més, perquè ja està en contacte amb l'edat mitjana, amb la literatura medieval. I aquí també ell tindrà les claus per entendre, no?, o per començar a reflexionar sobre aquests cicles mitològics, no? Ja veurem que també les quests artúriques, no?, el mite artúric, aquests mites medievals, també seran molt importants en la seva concepció de quin és el viatge de l'heroi o quin és l'esquema de l'heroi, no? Ja veurem molt influenciat no només per les mitologies d'arreu del món, per la mitologia grecolatina, sinó també per la literatura medieval. També el 1927 rep una beca per continuar els seus estudis a Europa, que ell aprofitarà per venir a Europa, anar sobretot a París i a Berlín, a estudiar idiomes, no? Uh-huh. Estudiar francès antic, provençal, que això està en consonància amb els seus estudis de literatura medieval, però també sànscrit, no? Bueno, si no tens res millor a fer una tardor a Europa de 1927, doncs aprens sànscrit, no? Com Neo a Matrix, no? Que diu, ja sé Kung Fu, doncs ell diu, ja, anat a Europa, ja sé sànscrit. La referència a Neo no és casual, perquè ja veurem també que Matrix també respon molt bé a aquesta idea del viatge iniciàtic de l'heroi, no? A banda de llengües acadèmiques, no? El francès antic, el provençal, el sànscrit, aprendrà també francès modern, alemany, i aquest interès per les llengües el mantindrà durant tota la seva vida, perquè, per exemple, arribarà a ser una cosa molt friqui, o sigui, si fer literatura medieval no és friqui, parlar llatí amb fluïdesa és una cosa curiosa, i també aprendrà japonès. Era una persona que et podia parlar en anglès, en francès antic, en sànscrit, en japonès i en llatí. Devia ser un... Vamos, sortir de festa amb ell devia ser fantàstic, amb quatre copes.
I a banda d'ampliar el seu repertori de llengües, en què influirà el seu viatge a Europa?
Bé, penseu que estem a mitjans, o a la segona part dels anys 20, no? És un període culturalment... Els anys 20 són un període culturalment molt efervescent a Europa, no?, pels efectes culturals dels efectes posteriors de la Primera Guerra Mundial, no? És l'impacte d'aquesta generació perduda, no?, l'impacte que en la joventut de classe mitja-alta intel·lectual americana, per una banda, però sobretot europea, tenen els efectes de la Primera Guerra Mundial, no? I Campbell entra en contacte amb les obres de l'Ulisses de Jim Joyce, amb les obres de Thomas Mann. Penseu que Thomas Mann és La muntanya màgica des de 1924, fa just ara un segle. En l'àmbit també artístic, no? Estem en el moment de les avantguardes, de les primeres o de les avantguardes artístiques, ell coneixerà a Paul Klee, a Picasso, no? I de cop i volta aquest món, no? Simbòlic, oníric, mitològic, comença a calar en ell.
I a la seva tornada als Estats Units, després del seu periple per Europa?
Sí, clar, perquè va i torna. Molt bé, molt bé, molt bé.
El Sergio està assolint.
Estic assolint, notablement...
Ara per ara satisfactòriament.
Molt.
Veurem al final.
Sí, has dubtat.
M'has dat una retroacció per aviam com puc pujar l'assoliment.
Al final te la dono. Ja veuràs.
Al final te l'emportes.
Després del seu periple per Europa, torna als Estats Units, què s'hi troba?
Clar, Campbell té el do de l'oportunitat. Ell torna als Estats Units l'any 1929. És un any fantàstic.
Bon any.
Bon any.
A més, ell torna cap a finals de 1929. Ah, ell està dient, jo ara és el moment de tornar a la comarca.
Molt bé.
Vaig invertir en bitcoin. Bé, ell, setmanes abans de la Gran Depressió, que és potser el que esteu pensant tots, Campbell, de fet, experimentarà la seva petita gran depressió particular, o la seva petita depressió, quan va voler canviar el seu tema de tesi doctoral. Ell després d'aquest viatge a Europa, de contacte amb el sànscrit, amb la mitologia, amb les mitologies hindús, amb el món indi, ell que venia volia fer una tesi més de literatura a l'ús, va arribar a la seva facultat a Columbia, va parlar amb els responsables i va decidir que volia canviar el seu tema de tesi en una tesi més vinculada a aquestes noves inquietuds mitològiques, i la facultat li va dir que no.
Ostres.
I no li va deixar canviar el tema de tesi.
Vaya.
Llavors ell va dir, pues lo dejo. I va deixar el doctorat, mai va assolir, no? Una de les crítiques que a vegades se li feia era que ell no tenia, no? Uns títols acadèmics importants, o no havia fet una recerca acadèmica a l'ús, i de fet ell sempre deia que s'enfadava molt quan algú li deia doctor Campbell. Ella, no, senyor Campbell, saps? Perquè tenia que encara aquesta espineta clavada. I al final tampoc existia la UOC o la UNED, aquestes coses que et pots treure carreres des de casa.
Des de casa.
Molt bé, després d'aquest petit problema, petit gran problema personal i acadèmic, arribem a un dels moments fonamentals de la seva carrera.
Sí, ell torna a Amèrica, vull dir, d'aquesta feliç vida dels anys 20 europea, aquesta visió més decadentista dels anys 30, no? A partir del crac del 29 i la Gran Depressió, ell comença també a expandir els seus referents. I, per exemple, coneixerà l'obra de Carl Jung, que és un dels seguidors de Freud, no? Un dels pensadors i creadors de la psicoanàlisi, no? D'una manera més elaborada, dels arquetips, els somnis, i tot això li portarà a fascinar-se precisament per aquest món del psicoanàlisi, del paper de l'inconscient, dels somnis, i no només això, sinó que a nivell purament d'estudis mitològics, coneixerà les obres de James Frazer, com La branca daurada, o els treballs sobre mitologia d'Otto Rank. No? Llavors ell comença ja a entrar en contacte amb aquests temes a cavall entre el psicoanàlisi, la psicologia junguiana, l'estudi dels mites, de les diferents cultures de la humanitat. Vull dir, està fent una mica un Iker Jiménez raro.
Sí,
una de les crítiques... A vegades passa, hi ha senyoros, i això no ho dic només per Campbell, hi ha senyoros que quan no hi ha una rigidesa acadèmica o una objectivitat acadèmica comencen a picotejar d'aquí, d'allà, i jo he llegit i tinc no sé quin llibre a casa i he conegut a no sé qui, llavors creen una mena d'intel·lectualitat paral·lela, no?
Fas cara de conèixer alguns d'aquests senyoros.
I tu?
Merdes. M'has agafat.
No, sí. Però és que sempre has de tornar la pregunta.
Sí, exactament. A la UAB? Continuem.
Ho comentem després.
Continuem.
No, però es pot tornar. Vols dir? Bueno, però ja m'enteneu, no? Quan l'erudició porta a camins no reglats, a vegades arriba a connexions inesperades, que és el que li passarà a Campbell, no? Si voleu, ja al final del programa, si dona temps, ja potser posarem sobre la taula alguna crítica a la seva recerca.
Molt bé, i abans d'entrar ja en el tema del viatge de l'heroi, Alberto, quines seran les obres fonamentals d'en Campbell?
Vale, pues si algú té ganes de llegir el Campbell, potser alguns dels oients el coneixien per les sopes. Potser diu, mira, a banda de fer sopes també escrivia. Doncs, a veure, hi ha un llibre fonamental per resseguir el programa d'avui, que és L'heroi de les mil cares. És una obra publicada l'any 1949, hi ha un punt de post-Segona Guerra Mundial, que de fet és una mena de guió, una mena de recopilació de material de l'assignatura que donava sobre introducció a la mitologia, i que el llibre aquest va tenir un èxit brutal, no només com a lectura acadèmica, sinó fora del món acadèmic. De fet es convertirà potser en una de les obres més influents de la divulgació sobre mitologia comparada. I en les dècades posteriors, als anys 60, 70, 80, 90, encara era lectura obligada, per exemple, en graus de cinema, de creació de guions, d'escriptura creativa, no? Perquè generacions d'artistes, d'escriptors, de guionistes americans creixen i es formen amb aquest llibre com un dels seus llibres de capçalera. No? Això també explica per què gent com George Lucas o Steven Spielberg utilitzaran aquestes idees de l'heroi de les mil cares, de l'heroi de les mil cares a les seves obres. No només aquesta és una de les seves grans obres, si haguessin de triar-ne alguna altra per la monumentalitat, seria Les màscares de Déu. És una obra en quatre volums que entre 1959 i 1968, i intenta fer una visió de conjunt de totes les mitologies del món. No? Té quatre volums: mitologies asiàtiques, mitologies europees, mitologies contemporànies, arcaiques. I si el viatge de l'heroi, ja veurem, es veu sobretot de la psicoanàlisi, aquesta obra ho fa es nutreix del punt de vista de l'antropologia, de la història comparada. Llavors és una obra monumental, crec que deuen ser unes 2.500 pàgines repartides en quatre volums. Vull dir, el don de la síntesi no el tenia, no? Però si heu llegit El viatge de l'heroi ja li passa, no? Tot és un farcit d'exemples, de narracions mítiques espigolades que ell uneix amb un fil conductor, però això també és part de l'èxit del llibre, no? Perquè es pot llegir d'un punt de vista més erudit, però també hi ha un punt de anem a que ens expliquin historietes de què fan els indis no sé què, o què pensen els perses, o que com funcionava la mitologia xinesa. I ja com a obra pòstuma, també de divulgació, és El poder del mite, que de fet és un llibre divulgatiu que transcriu les converses de la sèrie homònima de documentals que es va publicar justament l'any 1988, que és l'any de la seva mort. No? A final de la seva vida fa una sèrie de documentals per televisió, i aquest és el llibre, una mica com devia fer amb El tiempo de catedrales, no? És agafar l'art europeu, que és agafar el guió, l'escript dels documentals i transformar-ho en un llibre de fàcil lectura.
A les portes de Troia, la història a la ràdio.
Descobreix tots els continguts del programa a www.portesdetroia.cat.
Aquesta musiqueta,
Sí.
Comencem el viatge, és un inici de viatge.
Molt bé, és un inici de viatge. Veurem que pot ser més o menys reposat, no? Segons si vols anar més de pressa o si vas com Sam, que va més a poquet a poquet, però en qualsevol cas ja veurem que ara quan desgranem les etapes del viatge de l'heroi, la sortida del món conegut, no? La sortida de la comarca és una de les primeres fases.
Molt bé, doncs centrem-nos ara a parlar del viatge de l'heroi. Com arriba Campbell a aquesta idea, Alberto?
Bé, doncs bàsicament ell el que busca és aplicar el psicoanàlisi de Jung a l'estudi de les mitologies, no? Campbell, de fet, tenia la finalitat explícita de buscar les pautes que podien trobar-se, o les pautes comuns que podien trobar-se en aquesta munió de mites i mitologies diverses arreu del món i arreu de diferents èpoques històriques.
I com ho farà això, Alberto?
Bé, doncs ell ho fa a través d'una anàlisi comparativa dels llenguatges simbòlics, no? Ell analitza diferents mites, analitza els episodis que estan passant, analitza els símbols que apareixen, no? Com una mena d'estudi oníric, no? Igual que quan aquella gent que interpreta somnis.
Mm-hmm.
Hi ha gent que fa sabó, hi ha gent que fa cervesa artesana, hi ha gent que interpreta somnis.
A qui prefereixes tu, Sergio?
Els dels sabons.
Els dels sabons.
Els dels sabons.
Sabem que en el rànquing, a baix de tot hi ha els de les cerveses, a dalt hi ha els dels sabons i al mig...
No voleu dir que el de la cervesa artesana està passant de moda?
Està passant de moda. Que en canvi el sabó...
El sabó...
Està pujant. El que està pujant molt està posant. És fer ceràmica, també, ara.
Ah, sí. Ceràmica i emborratxar-te mentre la fas.
Ah, sí?
Fer
sí,
ceràmica en guany. Sí, sí, sí.
Hòstia,
puta, això és no tot, tot en vi... igual que hi havia, va haver una època en què tot era on ice, saps? Fem el rei Leo sobre gel, no sé què, sobre gel, saps?
O sigui, que m'estàs dient que és possible que aquest programa que es publicarà després de Reis...
Sí, podríem fer un dia a les portes de Troia on ice.
Podríem fer...
Amb cançons, convidem a Letizia Sabater... millor que Fernando Sabater... ens posem patins, cantem, convidem al públic... Jo ho veig.
Aleshores, vols dir que ara que això que s'emetrà després de Reis hi haurà molta gent que haurà rebut de regal una experiència... Que això, com es diu això?
Fer un gerro de ceràmica amb una copa.
Mentre et veus una copeta d'un terra alta? És això, eh? Bueno, doncs sí. La gent...
Bueno, no sé, després us queixareu que no arribem al final del programa.
Bueno, endavant. Viatge de l'heroi avui.
Bé, doncs, això, ell compara els llenguatges simbòlics i perquè segons ells calia comprendre la gramàtica dels símbols, no? No cal entendre, no cal només recopilar els símbols, sinó els símbols són un llenguatge, el llenguatge de la psique humana, no? De fet, la mitologia no és només una col·lectivització de la psicologia, no? El que nosaltres diem psicologia des del punt de vista personal, a l'antiguitat li deien mitologia i era des del punt de vista col·lectiu, segons Campbell, i per tant el que s'ha de fer és buscar la gramàtica, no? La manera en com s'articula el llenguatge dels símbols, i ell per fer-ho compila mites i contes populars d'arreu del món.
I es pot posar ordre en tota aquesta munió de dades i experiències diferents d'arreu del món?
Segons Campbell, sí. No? Per a ell, el mite té una validesa universal i comparteix amb els somnis, com dèiem, la creació d'un univers simbòlic. No? Per a ell, de fet, el somni és un mite personalitzat i el mite és un somni despersonalitzat. Queda com una frase d'autoajuda superguai. Te la pots posar en una samarreta. El somni és un mite personalitzat i el mite és un somni despersonalitzat.
Interessant, interessant. Però a tot això, o sigui, després d'intentar trobar la gramàtica dels símbols, intentar interpretar els mites de manera universal, etc. Alberto, aterrem una miqueta, sisplau, defineix-nos una miqueta en què consisteix el monomite.
Bé, sintetitzar tota la teoria del monomite de Campbell en aquesta petita estona és sinònim de quedar-nos en un nivell molt superficial, ¿vale? Però ho intentarem. De la mateixa manera, no dubteu, ja ho feu, eh? Ho dic una mica com a brindis al sol, no dubteu en interrompre'm tot el que vulgueu, no cal que siguem en cursos de ceràmica i alcoholisme,
però sí,
feu el que vulgueu. Però ja veureu que el tema dona per molts minitemes, no? El monomite dona per minitemes particulars. Bé, el monomite no té res a veure amb el planeta del simis, tot i que potser sí, també és un viatge de l'heroi. En essència, indica aquesta munió d'arquetips, de símbols que es desenvolupen al llarg de les històries mítiques, heroiques i folklòriques d'arreu del món. Llavors, Campbell a través del psicoanàlisi, de la mitologia comparativa, creu arribar a una sèrie d'estructures comunes arreu de les principals històries mítiques i llavors les sintetitza amb una mena de fórmula matemàtica o una, una mena de seqüència universal aplicable a tot arreu, que és el que ell anomena monomita, no? El mite únic de totes les cultures del món. Quan han pensat les seves mitologies, els seus mites, les seves històries, cadascuna donant més importància a una part o a una altra, totes ho fan seguint el mateix esquema. I coneixent aquest esquema, pots conèixer totes les mitologies del món.
I quina és aquesta seqüència del monomita?
Bé, doncs el monomita explica el viatge de l'heroi. No? Que és aquest viatge, aquest pas, aquest rite iniciàtic des de la seguretat del món quotidià, comarca, fins a l'interior dels misteris del món mitològic, no? Del món diví. No només aquest viatge cap a allò mitològic, sinó el retorn, també el retorn a la comunitat. Campbell marca tres grans moments o tres grans etapes en aquest periple circular del monomita, que és la separació, la iniciació, o sigui, la separació del món, la iniciació i el retorn. L'heroi inicia la seva aventura des del món diari, des del món real, no? Per exemple, quan Luke Skywalker és un granger, pot estar ja en una granja d'humitat de Tatooine, però no deixa de ser un granger que abandona la seguretat de la seva vida quotidiana, com qualsevol altre personatge literari, no? Harry Potter, els Hobbits... Són personatges que abandonen la seguretat del món diari, motivats per algun fet, per alguna sèrie de fets que desencadenen la trama, i aquests herois es veuen obligats a dirigir-se a una regió plena de prodigis supernaturals, abandonen el món real o el món quotidià per entrar al món fantàstic, on s'enfronten a forces fabuloses, que derroten de manera decisiva i que un cop resol aquest misteri, el misteri que ha motivat el viatge, retornen a la realitat amb el nou coneixement adquirit, robat o el que sigui, i amb coneixements útils per la comunitat. Aquesta seria una mica el resum del viatge.
Que no hem vist mai en cap història, no, ni en cap videojoc, ni en cap llibre.
No, clar, és aplicable a tot. Les màscares de l'heroi deu ser el major amasc del Zelda.
Molt bé, anem, si et sembla, Alberto, a desgranar una miqueta fase per fase, no? Vinga. Separació, iniciació i retorn. Comencem per la separació.
Sí. Com a moltes coses boniques de la vida, la comencen amb la separació, no? Bé. Campbell esquematitza la separació del món real en una sèrie de passos que no tenen... per què apareixen tots o no tenen que aparèixer sempre tots o no tenen que aparèixer en aquest ordre. O sigui, Campbell diu, he trobat, és que és molt trampós, he trobat una estructura que funciona per tots els mites, però no cal que la tinguin tots, no cal que apareguin totes les passes,
clar,
no cal que apareguin en aquest ordre, i cada mite pot centrar-se només en algunes etapes, perquè potser hi ha la història mitològica que és només el retorn, o que és només l'anada, o que és només les coses que passen enmig, però fent aquesta supressió de la incredulitat, tot quadra. ¿Vale? En primer lloc, trobem la crida a l'aventura. No? El destí ha trucat a la porta de l'heroi i és combinat a desplaçar-se des del si de la seva comunitat fins a una zona desconeguda. No? Podeu pensar en l'exemple que vulgueu. No? Nosaltres ho anirem fent amb exemples de capçalera, però perquè no donem per més. Però podeu si sou més afeccionats a la mitologia clàssica o coneixeu mites d'arreu del món, doncs veureu que aquest esquema es repeteix, no? La crida a l'aventura, hi ha alguna cosa que porta a que el personatge surti de la seva zona de confort. En el cas de Star Wars, quan Luke Skywalker va anar a comprar uns droides al mercat i entra en contacte amb R2-D2 i C-3PO i veu aquest missatge, no? Obi-Wan, ets la nostra única esperança. En segon lloc, Campbell diu que pot haver-hi una negativa a la crida, no? Pot dir, vale, sí, estan passant coses, però jo prefereixo quedar-me a casa, no? De fet, el propi Luke Skywalker pateix aquesta fase, no? L'heroi és reticent d'abandonar el món real, el món conegut, i de fet per convèncer-lo necessitem un personatge fonamental en aquest tipus d'històries que protagonitza el tercer graó de la separació del món real, que és l'ajudant sobrenatural, el guia, el mentor. No? En aquest moment de la història apareix una figura protectora, normalment un ancià, un home ancià, Tot i no té per què ser així, per exemple, si heu llegit les, o vist la infecta sèrie de televisió sobre la sèrie de novel·les de La Roda del Temps de Robert Jordan que va acabar Brandon Sanderson.
La sèrie és horrible,
No, és que no l'he vist. Llavors,
és terrible.
Els llibres són molt bons. De fet, els estic rellegint ara i bé, aguanten bé la segona lectura. Aquí el paper de guia el fa una dona jove, no? Aquesta Morain, que és aquesta S.A. Però vaja, normalment, o en comptes de tradició russa, per exemple, el Baba Yaga, no? Aquesta, no sempre va ser Pepito Grillo, és un altre exemple de mentor màgic, no? Que no necessàriament ha de ser... Bueno, no sabem l'edat que tenen els grills. Sabem quants anys humans tenen els gats o els gossos, però no sabem quants anys humans té un grill, no sé. En qualsevol cas, Pepito Grillo sembla de mitjana edat. Sembla divorciat de mitjana edat, però bueno, això ja és una percepció personal. Apareix aquesta figura protectora, normalment un ancià, diguem-li Obi-Wan Kenobi, diguem-li Dumbledore, diguem-li Gandalf, diguem-li Bronn, no? el de Aragorn, que va proporcionar a l'heroi ajuda, equipament, no? I comença a arrencar-lo del món real i portar-lo cap al món fantàstic, al món del mite.
Molt bé, i estem per ara a terreny conegut i podem posar molts exemples.
Sí, us anirà sonant, no? Perquè aquesta història, per una banda, és una història amb arrels mitològiques i, per altra banda, la ficció ha fet seva aquest esquema. De fet, és les coses, si poseu per internet El viaje del héroe, què? Veureu multitud d'entrades de blog, de vídeos, de youtubers, de no sé què, que parlen de los secretos del viaje del héroe para hacer las buenas historias. Que al final és una xorrada, perquè al final, a veure, si som molt cínics i molt sincers, el que Campbell descobreix és el que sap tot alumne de cinquè de primària que està atent a la classe de literatura, que és que les històries tenen un inici, un nus i un desenllaç. Posem-li tota la parafernàlia mitològica que vulguem.
De quin curs has dit?
De cinquè de primària.
Que fan literatura.
De cinquè de... Bueno, comencen a...
O quart d'ESO, ja.
Literatura, no, però com funciona l'estructura d'un text narratiu.
I d'aquí poc a batxillerat.
Com funciona un conte.
La literatura.
Bueno, ja està. Sou... Que polla vieja sou. Sempre queixem-vos de les coses. Ja feu ja com els escribes sumèrics que es queixaven de que...
De que havien de treballar molt.
De que ja no s'ensenyaven les coses com abans. Vull dir... En fi. Però en qualsevol cas, sí que estem en una història que ens ressona molt per moltes coses, no? Arribem al final d'aquesta fase de separació del món quotidià, no? Amb l'ajuda del seu protector, l'heroi avança fins al que Campbell anomena el primer llindar, no? El primer moment en el que el món quotidià dona pas al món de la fantasia. Per exemple, en Harry Potter seria el puto andén aquell de...
Com que puto andén?
Puto andén, és que no sé com es diu, el 3-3-14...
Nou i tres quarts.
És aquella andana que només pot ser màgia, com les andanes de la Rèvia, perquè tu entres, saps com entres però no quan surt. No? És el primer llindar del món real, no hi ha res més banal que una puta estació de Renfe, no? Però que de cop i volta tu pots, si tens un desordre psicològic de ser ordre de magnitud, pensar, no?, que si vas amb la teva maleta contra una paret, entres a una andana fantàstica. És el pas de la sortida de la comarca, no? La sortida de la comarca fins que arriben a Bri, és aquest creuament del món màgic, o és l'entrada de Luke a la taverna, a la cantina de Mos Eisley, no? Fins llavors tot està en un món mitjanament normal, però entres en un món, no?, que et demostra que l'univers és més gran, que hi ha molts extraterrestres borratxos, contrabandistes, coses que et fan sortir de la teva seguretat, no? I aquí trobem el primer desafiament de la història. A partir d'aquest creuament del llindar, Campbell diu que l'heroi entra al ventre de la balena, no? Com aquesta idea de Jonàs que s'enfonsa, o Pinocho que s'enfonsa. Arriba el primer desafiament, escapar dels espectres de l'anell, la primera aparició dels dementors, si agaféssim Dune, no?, pues aquestes vicissituds de Paul Atreides quan surten de la seguretat del palau, o en el cas de Star Wars, quan, d'una manera molt metafòrica, el raig tractor del destructor imperial de Darth Vader, no?, agafa el falcó mil·lenari i l'introdueix precisament en el ventre d'aquesta balena, que és el primer perill real de la història. No? Llavors, ja tenim aquesta primera fase. L'heroi s'ha separat del món real amb l'ajuda d'un mentor màgic i comença a experimentar el fet de que l'univers és molt més gran que la quotidianitat. No? El món dels déus, el món dels mites, el món del folklore no és el món real.
Doncs ja el tenim, l'heroi i el seu grup, dins de l'aventura. I arribem a la segona fase del monomita, que és la iniciació. Què trobarem per aquí, Alberto?
Bé, doncs bàsicament la fase heroica de la història, no? Aquest viatge alquímic a través de diverses proves, de diferents desafiaments, que portarà a que un humà normal i corrent esdevingui l'heroi principal de la història. No? En aquesta fase trobarem, parlant en un llenguatge modern, els aliats, els enemics, els antagonistes, no? I l'heroi pot fins i tot fallar parcialment en les seves expectatives. No? Les primeres vegades que els herois intenten lluitar amb aquest món fantàstic, a vegades fracassen, no? Però forma part d'aquest viatge iniciàtic. Per a Campbell, de fet, existeixen diferents elements que porten a l'ascens de l'heroi. No? Segons en quin tipus de mite estem, apareix la figura de la gran deessa, estem en la història interminable, no? Apareix la sublimació de la figura del pare, no? Per molts cicles mítics el veritable antagonista de la història és lluitar contra el pare. Aquí estem psicoanàlisi pura i dura. De fet, no? És la trama oculta fins a l'Imperi Contraataca, no? de Star Wars, que ni George Lucas sabia que Darth Vader era el pare de Luke Skywalker fins a mitja escriptura del guió de la segona pel·lícula. Però és aquesta idea de la lluita heroica contra la figura del pare, no? Frodo fa el mateix. El pare simbòlic de Frodo és Gollum. No, és aquest personatge semblant, no? És el que podria ser, és el personatge que desencadena la història, no? Perquè si Gollum no hagués trobat l'anell i Frodo li hagués robat, no? Ai, Frodo, i Bilbo no l'hagués robat, Frodo no sortiria de la comarca. I a la vegada és el reflex oscur, és el Darth Father, el Darth Vader de Frodo, és el que podria convertir-se si un hobbit sucumbeix a l'anell, no? L'acceptació del pare, no? El fet que Frodo tingui la compassió d'acceptar Gollum, no? I deixar que l'acompanyi en el viatge, forma part per Campbell, no? Perquè Campbell no havia llegit El Senyor dels Anells, perquè no sé per què. Però sí que és un pas d'aquesta estructura mítica, no? L'encontre amb la grandesa, o fins i tot el matrimoni diví, la sublimació de la figura del pare i l'acceptació o rebuig d'aquestes figures mítiques porta al destí final de l'heroi, no? Com dèiem, l'acceptació de la humanitat de Gollum, la redenció final d'Anakin Skywalker, no? Anakin Skywalker es redimeix gràcies al seu fill, no? Aquest diàleg entre el pare i el fill. I de fet, Campbell marca l'apoteosi de l'heroi, no? Com una tercera fase. L'ascens de l'heroi al contacte amb el diví, ja sigui amb la grandesa mare, aquesta banalitat que s'inventen els mitòlegs, amb la lluita contra el pare, no? El mite d'Èdip és això, no? És la sublimació dels factors femenins i masculins, matar el pare, es casa amb la mare. Una altra opció és l'apoteosi, l'ascens, no? Com passa amb el budisme, com passa amb l'hinduisme, amb moltes altres cultures. Aquest punt culminant de la història, a partir del qual l'heroi entra en contacte amb la font de poder, fa el que hagi de fer, per exemple, Jasó i els argonautes el que fan és robar el Toisador, i des d'aquí retornen a casa, no? Luke entra en contacte amb la força, Frodo no deixen l'anell, però li deixen l'anell, Harry Potter fa les merdes que fa amb la vareta per lluitar contra Voldemort, que Voldemort de fet és una, també és una metàfora del, és el pare de Harry Potter, no? Perquè sense Voldemort assassinant els seus pares no hagués nascut, no? No hagués hagut aquella maledicció, protecció, no? Llavors Campbell institueix tot aquests arquetips mítics, aquests arquetips literaris que porten a la creació literària.
Molt bé, ja ho has explicat una miqueta com serà aquest retorn, però què troba l'heroi quan torna a casa?
Pues de la mateixa manera que l'heroi va negar l'inici del viatge, ara també existeix la possibilitat que negui el retorn a la quotidianitat, no? L'heroi a vegades pot intentar no tancar el cercle de retornar a la realitat, no? Luke sucumbint al cantó fosc, Frodo negant-se a deixar l'anell, però el retorn implica la renovació de la comunitat. Això es veu molt bé en les mitologies medievals, no? En els cicles artúrics, no? Que aquestes quests artúriques són la renovació de la terra, renovació de la terra erma, el mite del Grial, de com trobar el Grial sana, no? El regne, i per tant rebutjar el retorn implica la fi de la comunitat, no? L'heroi mític sempre té un punt de renovació de la comunitat, per exemple, tots els mites de fertilitat, no? El tema de Demeter, no? Que la filla, no sé què. Els mites tenen aquest punt de retornar a la quotidianitat. Odisseu tornant a Ítaca, no? No es pot tancar el viatge, és un viatge de sortida cap a Troia i la història no es tanca fins que retorna, no? I mentrestant hi ha aquells cants els cants centrals de l'Odissea, que són aquell contacte en el món fantàstic, els cíclops, les sirenes, no? Però en qualsevol cas, el retorn implica la renovació de la comunitat, com dèiem, el retorn a l'ordre natural de les coses, però també depèn molt de com es desenvolupa aquest retorn. No és el mateix que estiguem en una història on el punt èpic és el contacte amb la deessa, no? Amb el matrimoni místic amb la deessa, segons Campbell, que la lluita contra el pare, l'acceptació o no, no, la mort o no del pare, o que sigui una història d'apoteosi, de contacte amb la divinitat, de contacte amb la font màgica, Odin, no? Penjant-se de l'arbre i traient-se un ull per arribar al coneixement, no? Per obtenir un poder, o jo què sé, la història de les pel·lis de los Vengadores de Marvel, no? Que lluitant contra Loki i formant-se com a equip. Si, per exemple, estem en una història de robatori, com passa, per exemple, amb el mite del Toys of Dorn, els herois enganyen per obtenir el poder, com passarà també amb el Caleb a la Finès, no? amb el Tempe, aquella olla màgica que busquen, no? Que Vainamoinen busca robar i trobar... Bueno, pot haver-hi una mena de mites a l'Ocean's Eleven, no? El mite del robatori. I llavors el retorn a casa és la història d'una fuga. No? És el que passa, per exemple, amb Odisseu. Odisseu ha enfadat els déus i la història de l'Odisseu és una fugida constant dels problemes fins a arribar a la realitat. En qualsevol cas, el retorn a casa, el retorn a la humanitat, marca el restabliment de la normalitat i, per tant, el final del viatge heroic.
A les portes de Troia. Descobreix la teva història.
Troba'ns a facebook.com/portesdetroia i a twitter@portesdetroia.
Recte final del...
Posava Duel of the Fates perquè l'Albert la reconegui i no pensi que és la cançó de Mustafà, com va dir l'altra vegada que la vaig posar.
Quin rancor.
Quin rancor.
Com deia, recte final del programa i aquests últims minuts els dediquem a algunes conclusions d'aquest viatge de l'heroi i de Joseph Campbell. Alberto, quin impacte van tenir en el seu moment les teories del monomita de Joseph Campbell?
Doncs ja us podeu imaginar que un impacte enorme. Va ser un dels primers grans divulgadors de la mitologia comparada i els seus llibres van tenir, i tenen encara avui, un recorregut editorial enorme, no? De fet, l'heroi de les mil cares, com deia, van estar durant dècades lectura obligada en escoles de guionistes, en tallers d'escriptura, i podem dir sense equivocar-nos que l'impacte de Campbell potser ha estat més gran dins el món de la creació cinematogràfica o de la creació literària que no pas en el món acadèmic. Reaci moltes vegades a les seves interpretacions o al seu mètode de treball o al simple fet que és una obra de 1949 i que han passat 70 i pico anys i que potser ja el món avança.
Molt bé, i en aquest, precisament en aquest sentit, al llarg del programa hem anat parlant molt de Tolkien i de George Lucas, dos autors que segueixen, sembla, fil per randa tot aquest viatge a l'heroi, a les seves obres.
Sí, el cas de Tolkien és més particular, és una mica de trampa, no? Perquè no neix tant d'una imitació del monomite de Campbell, sinó que arrenca d'un fet més profund i més natural, que és que Tolkien era un gran estudiós i coneixedor de les mitologies europees, i per tant les seves obres reproduïen les visions cosmològiques i els patrons literaris típics de les obres mitològiques i del folklore, no? Per exemple, les sagues nòrdiques, el folklore anglès, però Tolkien està de manera natural en sintonia amb aquesta manera de narrar les històries. No és que ell faci com Lucas, que s'il·lumina i diu, hòstia, puto libro, quin puto llibre més guai he llegit, fantàstic, a partir d'ara faré una història que segueixi fil per randa d'aquest patró. No, a Tolkien li surt més natural. Vull dir, ell té molt clar, no, pues, la figura d'Odín, les visions de Carlemany. Vull dir, ell veu d'una sèrie de referents molt més rics que ressonen amb el que està fent Campbell, però no hi ha una imitació directa o hi ha un intent directe de dir aplicaré el monomit, que és el que fan molts escriptors actuals, no? Jo què sé, la pròpia pel·li de Gladiator, la 1, la bona, segueix pas per pas el mite de l'heroi, no? El prota vol ser granger, vol tornar a casa, no? Quan el seu mentor, no, que és Marc Aureli, un altre ancià guia, no, li diu, no, pues, tu ara, quan mori et donaré el poder perquè tu restaures la república i no sé què. Ell, de fet, la història mítica de Gladiator és precisament la renúncia, no? Aquella, ja us en recordeu, no? La renúncia de l'heroi a sortir de la vida quotidiana, pues aquí el mite està en que Máximo renuncia, no? Renuncia a ser un heroi, i per això li passa tot el que li passa, no? I el descens al ventre de balena, el descens a la caverna més fosca, doncs també és, no, en el moment més és literal, quan sota el ventre del Coliseu, no, és atacat per Còmode, que li clava aquell punyal. Vull dir, si volem buscar en moltes pel·lícules, en moltes històries,
trobarem,
no, aquest patró, en el cas de Hollywood, totalment conscient, perquè s'han format amb aquesta idea en ment, no? En el cas de Tolkien reverbera de manera natural, però no hi ha una imitació conscient de Campbell. En el cas de Lucas, la relació sí que és inequívoca i directa, no? Perquè Lucas mateix diu que ell, en el seu període formatiu, llegeix aquest llibre, li flipa, i la primera vegada que ell vol fer un guió original, no? Que de fet ell que volia era versionar les històries de Flash Gordon, el que passa és que no va poder comprar els drets de Flash Gordon i va haver d'inventar-se Star Wars, no? Però, i quan s'ho inventa, pues, agafa el llibre, fa uns apunts i diu, vale, va, faceu sortida de no sé què, ta-ta-ta. De fet, ell, després d'haver fet la primera trilogia, coneix a Campbell, contacta, soc superfan, tio, no sé què, i de fet queden per passar-li les tres pel·lis, i Campbell diu, hòstia, superguai, quina exemplificació més perfecta de tot el que jo he dit, no? Aquí sí que hi ha un intent conscient, i per això també Star Wars és una faula, és un conte de fades, no? Més que no és ciència-ficció, és fantasia, i és una fantasia de folclòrica, en el sentit de que reprodueix precisament, o artúrica, no? Si volem, reprodueix tots els patrons del que és un viatge de l'heroi, no? D'anada i de tornada, i de formació, que en el fons són viatges formatius o iniciàtics. Però no seran els únics. Dune, Harry Potter, qualsevol saga actual veu d'aquests patrons. I també hi ha elements de rebuig, autors com Michael Moorcock, d'Elric, J.R.R. Martin, Joe Abercrombie, fins i tot Brandon Sanderson, desenvolupen maneres divergents d'escriure fantasia sense passar per aquest filtre, o dialogant o qüestionant alguns elements del filtre del monomite de Campbell.
I en 30 segons, Alberto, 30 segons. A nivell acadèmic, quin impacte ha tingut en Campbell?
Bé, aquí és un tema més complicat. De fet, ja podeu intuir diferents parors evidents. Per una banda, el casar-se amb els psicoanàlisis, amb les teories junguianes, és un fet que s'ha superat a tots els àmbits. No? És fruit de l'època, és el que també Bruno Bettelheim farà una mica més tard amb el tema del psicoanàlisis aplicat als contes de fades, tota aquesta dèria psicoanalista que ja està superada i bastant desacreditada a nivell acadèmic. A més, en el seu intent de trobar veritats universals i models útils, Campbell i la mitologia comparada banalitzen els mites, els encurseten, els disseccionen, i ho fan amb errors bàsics de mètode sobre utilitzar recopilacions mitològiques sense entendre en quina cronologia estan fetes, per quin motiu, o sense ser conscients de la reconstrucció i manipulació decimonònica de les fonts orals. I també tenen una visió marcadament eurocentrista. S'utilitzen els mites europeus com a patró i s'intenta fer casar tota la mitologia africana, oriental, oceànica, en aquest patró, no? Llavors aquestes serien potser algunes de les crítiques que s'han fet al treball de Campbell. Però com a resum final, dic que el monomita ha triomfat més a la cultura popular, no? al setè art, que no pas en l'estudi complex de les creences del passat.
No tenim temps per més, esperem que el teu periple acabi a casa sa i estalvi. Gràcies, Alberto Retxe.
Bueno, jo és que ara ja torno a agafar la Renfe, sí que...
Per això, Albert Abril, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Adrià Tirado, el control tècnic, us desitgem un bon any 2025 i us esperem al pròxim programa de Les Portes de Troia.
Digital. Fem avui la ràdio de demà.
Chupame. Me
Siempre que ella baila así, a mí me daña la cabeza. Ella que la conocí, tomaba tequila y cerveza. Y ahora yo me la paso buscando una razón para verte bailando. Me roba el corazón sin permiso, su movimiento me tiene indeciso. Siempre que ella baila así, a mí me daña la cabeza. El día que la conocí, tomaba tequila. Ahora yo me la paso buscando una razón pa' verte bailando. Me roba el corazón sin permiso, su movimiento me tiene indeciso.
Por esas cadenas yo estoy indeciso. Su movimiento me tiene indeciso.
De todas las relaciones, contigo nunca hubo excepciones.
Pero hay alguien que está en esta fiesta. ¿Cuánto me cuesta verla otra vez?
Tú eres mi Dua Lipa. Suelta, mami, tú sabes que está bien rica. Dándole hasta abajo, ella no se quita. Perfume de Chanel, ella rompe con su flexibilidad.
Ella le gusta que la mire. Parece modelo de cine. Ella lo sabe y yo me la acerqué. Porque sabe que estamos PPP. Y a ella le gusta que la miren. Parece modelo de cine. Ella lo sabe y yo me la acerqué. Porque sabe que estamos PPP. Yeah, yeah, yeah.
Siempre que ella baila así, a mí me daña la cabeza. El día que la conocí, tomaba tequila y cerveza.
Ahora yo me la paso buscando una razón para verte bailando. Me roba el corazón sin permiso. Su movimiento me tiene indeciso.
Cautiva, motiva, activa, ácida. ¿Qué haces, ma? Mande razones con tu amiga. Ya vi tu llamada perdida.
Victoria, ya no es un secreto que tú a mí me gusta, que yo te comprendo. Dolce, tu gafa, Gabbana, so sexy, Chanel, tu perfume.
Tú siempre estás trendy.
Sofía, tú no le digas a Lucía que la otra noche yo estuve viendo a María. No confía ni en su mejor amiga. Nadie me baila como ella me bailaría.
Siempre que ella baila así,
a mí me daña la cabeza.
El día que la conocí,
tomaba tequila y cerveza.
Ahora yo me la paso buscando una razón para verte bailando. Me roba el corazón sin permiso. Su movimiento me tiene indeciso.
Nunca bajamos los niveles.
Por eso te dejo.
Mango.
Indeciso.
Tropical.
2030 y pico. L-A-L-O. Vomitando flow.
Su movimiento me tiene indeciso.
La 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 la. La la la.
Aclaremos que oscurece, dejémonos ya de estupideces. Llevamos peleando un par de meses y ya yo te lo he dicho tantas veces.
Trato de empezar una conversación, pero no me das ni un poco de tu atención. Quieres siempre hacer lo que te da la gana y lo quieres arreglar todo en la cama.
Pero no pienses eso, mami. Me gusta cuando yo te tengo, como yo te trago el mundo desnuda. ¿De dónde salió tanta maldad y tanta ricura?
Me gusta eso que me dices, pero sé que son excusas. No hay duda, dices que me quieres, pero siento que me usas.
Mami.